Reprenem el simposi ja en l'última tanda de comunicacions. Estem a l'última taula de xerrades de comunicacions. En aquesta ocasió, en primer lloc, la intervenció de Vinyet Panyella, escriptora i investigadora cultural, i en segon lloc, per part de Joan Domènec Ros, catedràtic emèrit d'Ecologia de l'UB i expresident d'aquesta casa, de l'Institut d'Estudis Catalans. Sense més dilació, doncs passo la paraula a Vinyet Panyella.
Doncs, moltíssimes gràcies i molt bona tarda a tothom i moltes gràcies a la Revista de Catalunya i especialment a la seva directora per l'oportunitat de poder intervenir en aquest simposi. A mi em fa molt de goig, entre altres coses, perquè buscant un article d'en Max Kanner vaig trobar el primer número, bueno, tinc tota la col·lecció, evidentment, des del número 1, però si va la invitació del dia de la presentació. I vaig pensar que realment era una altra època. Bueno, i en base a això vaig decidir començar aquesta intervenció amb una frase d'en Max, que ja recordareu, i que em sembla que és una manera de recuperar-ne la memòria i de la voluntat que va tenir de tirar endavant aquest projecte que avui celebrem, i al qual li cal desitjar una llarguíssima vida, sense més interrupcions que les que històricament hi ha tingut. Deia en Max Kanner: la història de la Revista de Catalunya és un reflex de la història de Catalunya i potser per això ha esdevingut l'expressió més clara de la voluntat de persistència d'una cultura. Crec que amb aquesta fase tots hi podem estar d'acord. L'aparició de la Revista de Catalunya en 1924 marca un punt d'inflexió en el pensament cultural de la Catalunya d'entreguerres. De fet, amb ella es pot dir que comença la premsa cultural d'aquella època, més enllà de l'aposta pel periodisme que ha iniciat la publicitat arran de la seva catalanització i reorientació el 1922. Aquesta etapa de la Publi pertany, per exemple, al J.B. Foix periodista, que des del primer moment figura com a col·laborador i s'hi afiança i no deixa d'exercir de periodista cultural fins que la Guerra Civil força aquesta i altres desaparicions. Més enllà també de la persistència de la revista, apareguda el 1915 i dirigida des de l'any 19 per Josep Maria López Picó. La sortida de la Revista de Catalunya, projectada i dirigida pel periodista, escriptor i polític Antoni Rovira i Virgili, constitueix un indicador fiable i comprovat del canvi sociopolític i cultural que s'esdevé a partir de la crisi del noucentisme, en la que coincideixen problemes domèstics, com la mort de Prat de la Riba el 1917, la ruptura i fuga d'Eugeni d'Ors, els problemes interns a la Mancomunitat de Josep Puig i Cadafalch i els problemes polítics sobrevinguts, com l'adveniment de la dictadura, que acaba desmantellant de manera provisional però contundent la Mancomunitat en una amarga premonició del que sobrevindria el 1939. Mirant enfora, el panorama polític europeu, marcat per la Revolució Russa de 1917, l'armistici de 1918 i la creació de les nacions a partir de la desfeta de l'imperi austro-hongarès, no sense tensions de diversa tipologia, l'adveniment de la societat de nacions i els canvis en la correlació i la polarització de les forces polítiques de la dreta i de l'esquerra europees van marcar el ritme dels esdeveniments i dels nous idearis en els que s'inspiraven. El 1924 ha quedat prou allunyat de l'esperit tan sòlid com plàcid de la revista que entre 1915 i principis de 1919 havia ideat i dirigit Joaquim Folguera en plena era del crim, expressió generalitzada per Joan Salvador Passeig des d'una altra revista, breu, però d'intens i compromès contingut, com va ser Un enemic del poble. El poeta López Picó, director nominal fins a la mort del poeta Folguera, en va heredar una publicació consolidada i prestigiada i enfortida, també per l'acció editorial de les publicacions de la revista, la col·lecció que conjuntament amb la revista constitueix el més significatiu compendi de l'ideari i la praxi cultural noucentista més àmplia i més enllà dels dictats del glosari d'Eugeni d'Ors. El 1924, el perfil de la revista havia assolit un estatus en l'ecosistema cultural que li permetia projectar còmodament una continuïtat sense trasbalsos, combinant literatura i pensament, oberta als nous aires estètics europeus però sense cap mena de radicalitat, des d'una posició propera al que després seria el retorn a l'ordre propugnat per Jean Cocteau, un ordre del que no s'havia distanciat gaire, per no dir gens. L'aparició de la revista de Catalunya va significar un canvi conceptual sobre el model de publicació, un concepte de direcció totalment professionalitzada i una immersió de ple en els canvis ideològics i geopolítics de l'Europa del moment. Una configuració d'equip redactor marcat pel canvi generacional i protagonista al seu torn de la renovació cultural de la Catalunya d'entreguerres i oberta a tots els vents que planaven per Europa. Tot plegat, planificat, ideat i ideat per Rovira i Virgili, amb la voluntat de liderar, això sí, l'opinió pública catalana, assumint les problemàtiques del moment i orientant-les cap a la renovació i el progrés intel·lectual i social del país. Sense cap dubte, la plenitud cultural i filosòfica dels anys de la República i de la Generalitat, d'aquells 5 anys escassos de reconstrucció institucional i cultural, tenen el seu fonament en molt bona part en les aportacions de la Revista de Catalunya i dels seus protagonistes i col·laboradors. Perdó. El propòsit d'aquesta comunicació, anunciada amb un títol més aviat grandiloquent, que era Pensament cultural, ideari estètic de la Revista de Catalunya en el període d'entreguerres, aportacions i transmissions 1924-1934, s'inscriu en una recerca de més ampli abast sobre el pensament cultural del noucentisme. Aquí estaríem al final de l'etapa d'aquest pensament cultural noucentista. Final, i a més a més, liquidació en bona part. A motiu del centenari de la Revista de Catalunya, em va semblar dient esbossar-nos una síntesi que abastés la darrera etapa de normalitat cultural del país. Per això m'he ajustat a l'etapa fundacional, dirigida per Antoni Rovira i Virgili fins al 30, i per Ferran Soldevila, i els 5 mesos de 1934 en què va ser publicada a expenses de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Ventura Gassol i dirigida pel poeta i periodista cultural J.B. Foix. És una etapa, aquesta dels 10 anys, que transmet dues de les constants característiques de la revista, en tant que carril central del catalanisme i la idea de l'excel·lència carneriana, dues expressions que ahir mateix expressava aquí Quim Torra, i també característiques que es van transmetre en les successives represes amb més o menys intensitat. I afegeixo una tercera característica que pertany a aquesta sí, els més arquetípics pressupòsits del noucentisme i que és la voluntat de la Revista de Catalunya d'esdevenir referent d'allò que en deien les palpitacions del temps en relació amb els esdeveniments del marc referencial de l'època, esdevenint alhora el registre de la memòria del futur. La presència de la història i dels relats biogràfics, necrològiques incloses, obeeix aquest propòsit. A l'anunciat del present simposi, una revista d'idees per una cultura normal en relació amb la Revista de Catalunya, els substantius idees i cultura normal perpetuen i posen al dia les característiques fundacionals esmentades, de manera que em va semblar dir en treballar-hi per aquesta ponència. Per bé que em temptava retornar a J.B. Foix amb aquesta excusa, i tot i que constitueix un dels referents, he optat per una perspectiva volgudament generalista, on plantejo alguns dels aspectes bàsics de referència, com són el pensament cultural adscrit a l'àmbit de les idees, l'ideari estètic en tant que un important component d'una cultura normal, equilibren aquests dos pols en dos vessants, el de les aportacions principals de la publicació al llarg d'aquests anys i el de les transmissions, que vol dir el que el contingut de la revista genera i consolida com a idees i com a estètiques. I configuro finalment una primera versió de conclusions amb les quals voldria contribuir a la revisitació i posada en valor amb més valor de la Revista de Catalunya des de la perspectiva actual. La present ponència abasta, doncs, els anys de normalitat de la cultura catalana, una normalitat anormal i precària pel que fa al període dirigit per Rovira i Virgili, una normalitat relativa entre el 30 i el 31 i una normalitat plena corresponent a l'any 34 sota el paraigües institucionals que n'assegura el finançament, però que, amb els fets polítics, no n'assegura ni tan sols l'estabilitat. El que ve després ja és guerra i exili. Fins que l'any 86, la Revista de Catalunya torna a una altra normalitat de la mà de Max Kanner. Continuïtats i innovacions. El primer període de la revista de Catalunya, que dura del 24 al 29, s'inicia, per a meu, amb la pròpia propaganda que en fa el seu director. Serà, deia les propagandes, una revista d'idees a l'alçada de les millors revistes europees. Els models en què Antoni Rovira i Virgili s'inspira per la revista de Catalunya són tots de fora, d'altres cultures fortes i consolidades, com la 19th Century Review o la Revista del Mundo, o revistes d'estructures nacionals incipients sorgides de la victòria de 1918. En opinió de Rafael Tassis, aquests anys fundacionals són indispensables per a la història del pensament català i enfront d'aquesta afirmació ens hauríem de preguntar què en queda i fins a quin punt han estat el fonament de la construcció d'uns determinats idearis si no fos perquè l'esclat de la guerra a l'estat espanyol i Europa i el triomf del franquisme van liquidar tot vestigi de continuïtat d'aquella antiga i segons com precària normalitat. Rovira i Virgili pertany al perfil de director, historiador, sobretot, i polític, i com a tal va concebre la publicació com un compendi de pensament contemporani i també d'opinió, on va donar cabuda la història, la política, l'assaig, la filosofia, el patrimoni i la memorialística, fos quin fos el format. Va triar els col·laboradors, Prudenci Bertana, Joan Creixells, Tomàs Garcés, Domènec Guansé, Joaquim Folch i Torres i César Martinell, Josep Pla, Carles Rahola, Manel Reventós, Joan Sachs i Ferran Soldevila, que els succeirà en la, seva en la direcció de la publicació. I va afegir les necessàries cròniques d'actualitat sobre teatre, lletres, poesia i alta cultura. I va afegir, a més, tot un compendi de referències de revistes d'arreu que contenien les firmes més prestigioses del moment a nivell nacional i també a nivell internacional. Charles Morat, Chesterton, Paul Valéry, Hilaire Belloc, Keynes, Clive Bell, John Fletcher, Gabriel Marcel, Victor Jacobson, Alberti Baudet, Manuel de la Cruz, Jacques Maritain i de casa, Carner, Pla, Conrad Roure, Joaquim Ventalló i uns quants més. Els títols de les publicacions de referència, parlo dels bàsics i dels fonaments, eren el Morning Post, Le Temps, l'Europe Nouvelle, Corriere de la Sera, el Times, la Nouvelle Revue Française, el Journal de Genève, la Revue Juive, la Revue du Siècle, la revista OC, la Revue Universelle, i d'aquí doncs, realment s'estenia tot el que eren publicacions catalanes, no només de Barcelona, sinó el que és important de la premsa que ara en diríem comarcal, entre els quals remarcaríem doncs, diaris com el Pla de Bages, el Dia de Terrassa, el Diari de Sabadell i després revistes especialitzades com la Revista Jurídica de Catalunya o Justícia Social. És a dir, que el ventall era absolutament ampli i eclèctic. Ferran Soldevila correspon com a director al perfil de l'historiador, no tant al perfil tan polític que tenia Rovira i Virgili. El seu panorama, el panorama de la Revista de Catalunya a la seva època, és molt més complex perquè entre el 1924 i 1930 li ha sorgit competència, una competència important. La Revista de la Poesia, la Nova Revista i Criterion entre a les més senyalades. També senyaríem en el Cap de les Arts, l'Amic de les Arts, entre el 26 i el 29. En aquest cas, Ferran Soldevila el que ha de fer és competir no per guanyar un espai perquè ja el té, sinó per eixamplar-lo, per mantenir-lo i perquè no se li cruspeixin les altres publicacions. I en aquest sentit, el que fa és afegir aspectes que, en el cas de Rovira i Virgili, encara no hi eren, com la música o el cinema, a les cròniques d'actualitat, i, a més, obrir la publicació cap a un aspecte vers el qual Rovira i Virgili, no diré que fos refractari, perquè no em semblaria just de dir-ho, però que no hi donava tanta sortida com era a la literatura de ficció, en poesia i en prosa. I és per aquí per on entren Carles Riba i Josep Carner, per exemple. L'any 34 s'ocupa de la direcció de la revista J.B. Foix i canvia amb ell completament el perfil de la direcció. Ja no és un polític, ja no és un historiador, sinó que és un periodista cultural. Potser el periodista cultural més important d'aquests anys, perquè he dit abans que des de l'any 22 està escrivint contínuament sobre aquests temes a la publicitat com a part de la nòmina del diari. Això vol dir estar en contacte amb els moviments, amb els autors, amb les institucions i amb tot el que configura el panorama cultural de l'època, amb prou èxit. Periodista cultural i també ideològic, evidentment. En tot cas, ell el que fa és amagar el seu, o sigui, la seva direcció en un anonimat de domini públic. Fixeu-vos que no signa els articles com feia en Sol de Vila i com feia el Rovira i Virgili, sinó que el que fa a vegades és posar una F amb un punt en alguna de les cròniques, però en tot el que és el redactat de fons, evidentment, s'hi endevina i se sap que és de la seva mà. El que fa també és donar entrada a personatges que són importants tant en el món de l'estudi de literatura nacional, antiga i moderna, o també estrangera. En aquest sentit, és molt remarcable la presència d'Andreu Nin, parlant de literatura russa, literatura i crítica soviètica. És important la presència de Martí de Riquer i de Jordi Rubé i Balaguer, que mantenen una polèmica pel que fa a estudis medievals. És important l'esment al 800 aniversari de Ramon Llull. És important la presència de Marià Manent consolidant la visió de la poesia anglesa. I és important també l'opinió de Rovira i Virgili, en aquest cas demanada per Foix, sobre la davallada del federalisme regionalista, que després, precisament, és contestada per Foix a partir d'una enquesta del Foia d'Estudis Federalistes de França. A nivell de notes de l'interior, s'eixampla també el punt de vista. Foix estava interessat en l'art, però també molt en arquitectura i urbanisme, com ja sabeu. Foix formava part del Pen Club i, per tant, seguia tots els congressos del Pen Club a Europa, com el d'Escòcia o el de Dubrovnik, i formava part també doncs, de diversos col·lectius en els quals, d'alguna manera, hi dona presència. I pel que fa a les notes de l'exterior, que era el títol que donava les cròniques, precisament el que fa és convertir en àmbit de referència la importació de fets i d'idees, tal com havia fet ell mateix en altres publicacions, perquè fossin elements de reflexió i nucli de temes d'interès que eren dels quals formava part ell també en aquest sentit com a periodista cultural. Més enllà de la línia personal, Revista de Catalunya de 1964 prossegueix la línia continuista en l'aportació d'articles per la reflexió i el debat i l'obertura als corrents culturals i polítics europeus per bé que no se'n propugna directament l'assumpció o l'adaptació a Catalunya. És a dir, és un exemple, d'altra banda, de consolidació intel·lectual i cultural de la comunitat nacional catalana. I és aquí on Foix posa el seu accent com a director. A tall de síntesi i conclusions... Gràcies. I conclusions per aquesta intensa dècada. Una dècada que, insisteixo, abasta tres directors en tres perfils diferents, el polític, l'historiador i el periodista cultural. A tal de síntesi, apunto unes conclusions que em semblen importants de cara a explicar avui mateix, és a dir, de cara al futur, què comporten, què són aquests 10 anys primers de la Revista de Catalunya i els seus mèrits. En primer lloc, el que fa la Revista de Catalunya és crear i consolidar un corpus de pensament cultural establert en firmes de primera línia i, a més, a nivell molt divers, però tots ells, diguéssim, formen part d'un mateix pensament humanista, integrant una visió holística de la cultura, justament al contrari del que es deia abans, en aquí mateix, en la qual tot hi té cabuda. Tot el que és, diguéssim, humanístic, tot el que és creatiu i sobretot tot el que és pensament. Insisteixo molt en el concepte de pensament. En primer lloc, preval la filosofia. Preval la filosofia amb les signatures i les tesis de Ramon Xirau, Joan Creixells, Eduard Nicol, Joaquim Carreras Artau, Ferran Batxi Taverner, Jaume Sèrie Gunter i d'altres. Preval la història i la memorialística, sobretot de manera preeminent per part de Ferran Sol de Vila, però també de Pere Postimpera, de Ferran Valls i Taverner, de Serra Ràfols i d'uns quants més. Preval la política, principalment amb Antoni Rovira i Virgili, Manel Brunet i Agustí Esclasans. Preval l'assaig i o el periodisme amb un Josep Pla, un Carles Sol de Vila i també un Agustí Esclasans. I, en segon terme, tenim aspectes de societat i economia amb Carles Pi Sunyer, tenim aspectes d'art amb Joan Sachs, als quals ens hem referit ara fa poc, i patrimoni, és a dir, tenim una entrada del tema de patrimoni a la Revista de Catalunya que és absent en moltes de les revistes del moment, però que se n'ocupen tres persones o quatre, com són Joaquim Folch i Torres, en primer lloc, César Martinell, Enric Serra Ràfols i Joan Sachs, també, quan toca pronunciar-se pel Museu d'Art de Catalunya i altres temes d'infraestructures. La literatura hi és sempre present, d'alguna manera, com ja veurem, i la música, amb Baltasar Samper, també. Això comporta que la Revista de Catalunya guanyi presència no només a Catalunya, sinó que es va posicionant a nivell d'intercanvis i a nivell de contactes amb les diverses cultures europees del moment. Aquest és un aspecte amb el qual confesso que no he arribat a fons, però potser més endavant hi arribaré. Una altra característica de la revista és que consagra la polèmica com a valor dialèctic, com a valor de diàleg i com a contraposició de maneres de pensar, no simplement com una picabaralla. És aquella frase que deia Josep Pla dels manifests de la polèmica. I aquí en tenim unes quantes de molt interessants. En primer lloc, i principalment, clar, hi ha les polèmiques generades pels articles propis, com la que sostenen Pla i Foix sobre Morral, 1924, la que sostenen Carles Soldevila i Josep Carbonell, el 1925, sobre la revolució ideològica i la pràctica política. El 1926 tenim la polèmica de la publicació de la biografia novel·lada de Diego Ruiz amb el jo de Prudenci Bertrana, que també comenta l'Elvira Levi. I també tenim una altra polèmica que llença Elvira Levi més endavant sobre la polèmica intel·lectual a Catalunya a partir d'un article d'Esclesans i encara, el 1931, Ferran Soldevila inaugura una secció de polèmiques amb tota la intenció que l'encapçala Elvira Levi parlant de la modernitat de la novel·la catalana en base a la introspecció i a la vida interior de la narrativa, sobre el qual diu no hi ha exemples a Catalunya, llevat de la Fanny de Carles Soldevila. En fi, també hi ha seguiment de polèmiques externes. Però aquesta valoració de la polèmica com a valor dialèctic i com a valor de contraposició d'idees em sembla que és un aspecte molt remarcable, perquè va molt més enllà, com deia, de la picabaralla ocasional. Les dones. També tenim la configuració de la figura del periodista cultural i la introducció de les dones escriptores molt lentament, però jo crec que si la revista hagués anat fent fortuna, segurament n'haurien incorporat bastants més en el període 32-36. Però tenim una concepció que és en l'equivalent 28 i tenim, gràcies a Ferran Soldevila, articles d'Elvira Levi, de Maria Antònia Salvà i de Montserrat Casanova en 30-31. Tenim també una altra característica i és la voluntat de construir la memòria per part de la Revista de Catalunya. D'una banda, triant les necrològiques i els retrats que fa de personatges que hi han de passar desaparegut, Guimarà, Salvador Passet, Gaudí, Creixells, Torró, Rossinyol, Iglesias i d'altres, parlant també d'altres circumstàncies, de figures de la Renaixença i de figures diverses que ocupen les pàgines, no tant per parlar de la seva obra, sinó també per fixar el seu retrat i per fixar el seu coneixement. I tenim un aspecte important, que és l'introducció de l'entrevista com a gènere, també no només per fixar el sentiment del moment, sinó sobretot la palpitació del temps, sinó també per deixar constància de les persones remarcables en el pla cultural de l'època, com Sant Ruïra, Fabra, Amadeu Vives, el músic, Víctor Català, Fili Mates, pare Miquel d'Esplugues i Josep Pla. I, en fi, continua el to de periodisme cultural, que ja hem comentat fa un moment, i que, diguéssim, s'introdueix a través de les notes i de les notícies breus, i també la contribució al sistema literari propi, i aquí remarcaríem sobretot l'acció de Ferran Soldevila i sobretot de J.B. Foix. No m'extenc en aquest aspecte perquè potser ja estic, eh? I per anar acabant, en darrer terme, volia comentar que una altra característica de la Revista de Catalunya que a mi m'ha agradat i sobtat de constatar-ho és la convivència de diferents perfils d'intel·lectuals i de col·laboradors. Cada direcció ha triat els seus, però és altament positiu que en una publicació com aquesta hi convisquin persones absolutament lligades a la vida acadèmica com un Ferran Soldevila, un Joan Creixells, un Martí de Riquer, un Eduard Nicol, un Jordi Balaguer, per exemple, i aquests comparteixin espai amb personatges de l'ecosistema cultural però que no formen part de l'acadèmia i que podien perfectament no compartir-lo i no parlar-hi, que poden ser un Prudenci Bertrana, un Domènec Guansé, un Joan Sachs, un Tomàs Garcés o un Andreu Nin. Els noms de les dones els he esmentat i també vull marcar també una posada en valor de l'erudició, no com una ciència o com una actitud purament estèril de deixar constància de lo que una ha descobert o trobat, sinó com a formant part de tot un ecosistema cultural, sigui en l'àmbit de la literatura, sobretot de la història o de la documentació, que es comparteix amb altres coneixements i que ho posa a la mateixa alçada i a la mateixa línia. En definitiva, i ara sí que acabo, el llegat d'aquests 10 primers anys de la Revista de Catalunya es poden resumir amb una frase que J.B. Foix propugnava i que era el del ple assoliment d'aquelles, diu, perspectives intel·lectuals adients a la realitat. Jo crec que sí que compleix aquestes perspectives intel·lectuals adients a la realitat de l'època, que des d'aquesta època nostra, 100 anys després, doncs ens fa goig de constatar i de reformular de cara al coneixement de la revista en un futur. I moltes gràcies i per molts anys.
Molt bé, en primer lloc, gràcies als organitzadors del simposi sobre el centenari de la Revista de Catalunya, tant per celebrar aquesta efemèride com per convidar-me a participar-hi. Una publicació que al llarg d'un segle i amb els hiatus obligats per la vessània política de les dictadures i per les dificultats econòmiques ha donat a conèixer l'opinió dels intel·lectuals del país sobre gairebé tots els àmbits de la cultura mereix ser recordada i cal que rebi l'escalf del país per tal que segueixi durant molts anys més fent aquesta tasca. Entre 1990 i 2005 vaig publicar 10 articles sobre ciència i medi ambient a la revista i m'hi van fer dues entrevistes, la darrera fa 10 anys. Haig d'agrair als editors de llavors que me'ls acceptessin aquests articles. Em semblava que podia portar a la revista, com a qualificat de cultura, d'humanitats i d'idees, com s'ha dit aquí més d'un cop, quelcom que no hi sovintejava. La ciència considerada com a cultura i el medi ambient com un dels principals patrimonis nostrats i globals i amenaçats. Aquests articles han tingut una doble vida perquè després han aparegut en algun dels meus llibres. Tot una altra cosa, però, és si allò que es deia en aquests articles sobre medi ambient, sobre ciència, ha influït a la societat catalana. A primera vista, no gaire. M'ho explico. Aquests articles anaven dirigits a la ciutadania en general i a la nostra classe política en particular. A parer meu, no es feien els àmbits indicats tot el que calia, i jo ho denunciava, amablement, però de manera clara. Segueixo pensant que els nostres intel·lectuals no creuen que la ciència formi part de la cultura, i insisteixo en un dels meus darrers llibres, de l'any passat, i segueixo creient que els nostres polítics no fan prou per al medi ambient, com intentaré demostrar al llarg de la xerrada. Unes dècades després d'aquests primers articles, els problemes s'han aguditzat en els dos àmbits. Tal com vaig indicar en la meva proposta, avui només esmentaré un dels gravíssims problemes mediambientals, el canvi climàtic, i la nostra actitud envers el mateix, que he glossat en molts dels meus llibres. Però n'hi ha més de problemes ambientals i també altres problemes socials, polítics, culturals, que també podríem tractar, no és el cas. Esmentaré breument quines són les característiques d'aquest problema del canvi climàtic i després aportaré només 4 exemples dels molts que podria aduir per insistir en quelcom que els experts en medi ambient sabem de fa temps, però que no és segur que la ciutadania i els polítics en general coneguin. Informes elaborats per organitzacions científiques serioses de primer nivell mundial ens diuen des de fa anys que la situació ambiental és gravíssima a tots els nivells. Pel que fa al canvi climàtic, rebatejat recentment com a emergència climàtica, no és gens clar que puguem arribar al 2030 havent complert cap dels diferents acords internacionals que assenyalen un màxim d'un augment d'un grau i mig en la temperatura global del planeta. És molt probable que el món assoleixi temperatures globals superiors a les previstes, perquè no es fan les accions necessàries per reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, entre altres mesures. I ara que els efectes del canvi climàtic no són només en les projeccions dels científics, sinó que els vivim i els patim a tot el món, aparentment la cosa no canvia. El canvi climàtic ha trasbalsat moltes situacions i capteniments que fins ara pràcticament no s'havien modificat en segles. I ens trobem incòmodes, desorientats, perquè ja sigui allò que demanen o exigeixen les administracions locals i els governs regionals, nacionals i europeus, i els tímids acords als que periòdicament aquests arriben, ja sigui el nostre sentit comú davant del panorama que ha deixat l'emergència climàtica, ens toca canviar allò que sempre s'havia fet, encara que aquest sempre pot voler dir només unes quantes dècades. No només hem de fer activitats sostenibles, que no impedeixin que les puguem seguir fent en el futur, sinó que hem d'actuar de manera que ens adaptem al canvi climàtic i no l'empitjorem. Malgrat que experts i administracions ens diuen què cal fer si no volem acabar molt malament, el ventall de coses velles que no podem fer o que hem de fer d'una altra manera i de coses noves que cal fer ens deixa aclaparats i sovint incapaços d'actuar. Les possibilitats d'evitar a l'escala global els pitjors estralls de la crisi climàtica disminueixen ràpidament. Hem estat incapaços de reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i de prendre les accions necessàries per evitar la catàstrofe, malgrat que els avisos s'han intensificat en els últims anys. Governs i empreses no han canviat prou ràpid i les conseqüències ja es veuen en un clima cada cop més extrem a tot el món i correm el perill de provocar punts d'inflexió en el sistema climàtic que suposaran canvis més ràpids i, en alguns casos, irreversibles. I és que aquestes mesures exigeixen canvis profunds en tots els àmbits, no només en l'ambiental, també en l'industrial, l'agrícola, el comercial, el financer, etc. Ens cal una manera de fer, una cultura compassats amb la nova situació. Cal oblidar allò que s'ha fet sempre, el business as usual, perquè és el que ens ha dut a l'impàs actual. Aquests canvis no els esmentaré pas ara, però des de fa molts anys, molts experts, des de científics a polítics, des d'ecologistes a líders religiosos, han proclamat allò que calia fer. Per si no n'hi ha prou, acaba de sortir publicat a casa nostra el llibre del clima amb aportacions de més d'un centenar d'experts en diversos àmbits que, sota la coordinació de Greta Thunberg, aquesta noia que en el seu moment es va erigir com a portaveu dels desenganyats pels polítics, doncs ha assolit aquesta publicació. A casa nostra s'han publicat ja 3 informes sobre el canvi climàtic a Catalunya, el darrer, el 2016, on no només s'expliquen els problemes a la nostra escala regional, sinó que se suggereixen mesures en tots els àmbits. No sembla que se n'hagi fet massa cas. Per acabar-ho d'adobar, hi ha, a més, aquesta certesa aterridora. Malgrat tot el que puguem fer a nivell individual i col·lectiu per mitigar el canvi climàtic, aquest i les malvestats que provoquen tots els àmbits duraran encara molt de temps, potser segles. I això per 3 raons almenys. Primera, hem fet tard, molt tard, a l'hora de posar en pràctica mesures de mitigació del canvi climàtic. I tot i així, aquestes són encara insuficients. Segona, la inèrcia del sistema físic de l'atmosfera, la hidrosfera i tota la Terra impedirà un retorn ràpid a la situació prèvia a l'impacte de l'efecte d'hivernacle. Tercera, la població mundial i les seves necessitats alimentàries, energètiques, d'espai físic, de minerals rars, etc., segueix creixent i, per tant, segueixen augmentant els diferents impactes generadors del canvi climàtic. Un corol·lari terrible que es desprèn d'aquesta realitat és el que alguns aireixen, però amb la boca petita. Jo ho he dit més d'un cop i em sap greu tornar-hi. Si, malgrat el que fem, el problema no es resoldrà en les properes dècades i potser segles, per què cal fer ara allò que ens diuen els governs i els acords internacionals? Cal sacrificar-se ara no pels fills ni pels nets, sinó, en el millor dels casos, pels rebesnets? Vet aquí 4 exemples que vull destacar dels molts possibles relacionats amb la problemàtica ambiental centrada a casa nostra. Primer, ja us ho havíem dit. En el paràgraf d'un article que Ramon Margalef va escriure fa mig segle, l'any 73, en un llibre col·lectiu, deia això, ho tradueixo. Els ecòlegs i els paraecòlegs, i ell diu ecobojos, per tant, diguem-ne, els ecologistes, sensibilitzen la gent i augmenten la seva capacitat de reacció. Si hom escolta els profetes, si la gent se n'adona, es poden evitar les catàstrofes. L'ecologia pot fer aquesta tasca i falsar, cal esperar-ho, les seves pròpies prediccions. és millor demostrar que les prediccions eren falses que tenir la dubtosa satisfacció de dir ja us ho havíem dit. Estic enllestint un llibre que sortirà quan l'editorial vulgui, que es diu precisament Ja us ho havíem dit, els problemes ambientals del segle XXI. Segon aspecte dels quatre que volia esmentar, un nou Departament de Medi Ambient. Hi ha una demanda ciutadana, especialment provinent d'entitats ecologistes i científiques, per tal que el nou govern de la Generalitat recuperi el Departament de Medi Ambient, que tan bona feina va fer quan fou creat el 1991 i que va tenir Albert Vilalta com a conseller entre el 91 i el 96. En executius posteriors, el paper d'aquest departament va anar fent la viu-viu fins a desaparèixer o estar integrat en altres departaments diversos com agricultura o territori. És clar que es demana de recuperar-lo pensant en tots els fronts oberts en aquest camp: pèrdua de la biodiversitat, contaminació, gestió de l'aigua, salvaguarda del territori, lleis posades al dia sobre aquests i altres àmbits. Recordaré que les lleis que avui dia tracten aquests temes tenen, en el millor dels casos, 25 o 30 anys. També es demana que el responsable del departament sigui, amb aquestes peticions que fan aquests grups, que sigui vicepresident del govern per tal de poder fer complir millor les polítiques ambientals que es puguin aprovar. Quan els que promouen aquesta demanda em van preguntar quin era el meu parer, els vaig dir això: no m'interessa tant que hi hagi un Departament de Medi Ambient ni que el conseller sigui vicepresident del govern, sinó que des de la presidència del govern i des de tot el govern de la Generalitat es cregui que calen polítiques ambientals i que les altres conselleries, i no només la de Medi Ambient, treballin per resoldre'n els problemes. Si des d'indústria, agricultura, comerç, salut, cultura, etc., passen del medi ambient, poc podrà fer el conseller de Medi Ambient, sigui o no vicepresident del govern. Per tant, és la política de tot el govern que ha de ser ambientalment responsable, cosa que fins ara no ha passat en els diferents governs de la Generalitat. Tercer exemple, l'Assemblea Ciutadana pel Clima. Des de la Generalitat es va endegar a finals de 2022 l'Assemblea Ciutadana pel Clima, que pretenia conèixer què podien aportar un centenar de ciutadans sense coneixements especials en medi ambient, però interessats per la problemàtica ambiental, per afegir les seves propostes de mitigació i adaptació al canvi climàtic, afegir-les a les dels experts. L'Assemblea depenia de dues direccions generals de la Generalitat, la de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i la de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica. I va estar assistida per un grup motor, la funció del qual era vetllar per la neutralitat, integritat i qualitat de l'Assemblea. Aquest grup estava constituït per una dotzena de persones i en vaig formar part pensant que com a ecòleg podria portar-hi quelcom. El cert és que tot l'any 2023 es va esmerçar preparant la participació dels ciutadans, que volien dir-hi la seva, però fins a finals de l'any passat no es van tenir els primers resultats de les aportacions dels ciutadans, aportacions que es valoraran al llarg de 2024. Veient que totes les reunions dels primers mesos de 2023 s'esmerçaven en com calia organitzar la consulta, però aquesta no s'iniciava, vaig dimitir del grup motor, tot lamentant que s'invertís tant de temps en preparar la consulta dels ciutadans i ben poc en dur-la a terme. El canvi climàtic és una emergència molt greu i ens hem estat recreant en preparar una consulta com les que es poden fer per decidir si en una plaça de la ciutat s'hi posa una estàtua o si cal canviar el nom d'un carrer. Tots temes interessants, però no urgentíssims i dels que no depèn la nostra vida i la dels nostres fills i nets. És aquesta una prova més que el govern de la Generalitat no és conscient de com n'és de greu l'emergència climàtica i com n'és d'urgent d'intentar posar-hi remei. I el quart punt, la legislatura del no retorn. Mitja dotzena d'experts, ecòlegs, ambientalistes, naturalistes, tres d'ells membres d'aquesta casa, de reconeguda vàlua no només a casa nostra, sinó internacional, han publicat i difós fa un mes un document al que fins ara s'hi han adherit centenars de persones i una cinquantena d'entitats de tota mena. Aquest document va dirigit al proper president de la Generalitat, sigui qui sigui, i es titula La legislatura del no retorn. Llegiré, encara que és un pèl llarg, però llegiré aquesta sol·licitud. Diu així: des del món científic portem dècades alertant de la gravetat de la crisi ambiental global i de com es va tancant la finestra d'oportunitat per impedir les pitjors conseqüències de la desestabilització climàtica i ecològica del planeta. Si no articulem accions polítiques que situïn aquest repte al centre de les prioritats del nou govern, ens movem cap al col·lapse de molts sectors productius i cap a unes condicions de vida molt més adverses que les actuals. Les manifestacions són cada vegada més alarmants, també a Catalunya, amb sequeres que cada cop més llargues i intenses, amb minva d'un recurs tan essencial com l'aigua. Temporals que s'enduen passejos i platges, morts prematures per onades de calor o per la contaminació de l'aire, pèrdua massiva i creixent de biodiversitat i invasions d'espècies que afecten l'economia i la salut. A nivell econòmic, els costos ja ascendeixen als milers de milions d'euros anuals, només al Principat. I les conseqüències socials són preocupants, amb alces insostenibles de preus de productes bàsics, ERTOs d'empreses que no poden mantenir la producció o les tensions entre sectors i territoris pel que fa al repartiment de l'aigua o la transició energètica. La crisi climàtica i ecològica tindrà uns costos molt majors si es posposa l'acció que si l'afrontem avui. Només integrant de manera immediata i efectiva l'acció climàtica amb la conservació i ús sostenible de la natura correspondrem a la crida dels panells científics de les Nacions Unides, l'IPCC, ben conegut pel canvi climàtic, i l'IPBES, menys conegut per la biodiversitat. La crida a mantenir-nos dins els límits ambientals de seguretat del planeta. Davant d'una nova contesa electoral a la Generalitat, hem d'instar amb urgència un full de ruta per la sostenibilitat de Catalunya basat en el consens científic. És primordial accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils, protegir i restaurar la biodiversitat, preservar els recursos hídrics i garantir la qualitat de l'aire, prevenir i reduir els residus de manera creïble i ambiciosa, planificar al màxim nivell i de manera transversal l'adaptació territorial i econòmica al canvi climàtic, garantir la justícia social i intergeneracional en tota aquesta transformació, educar sobre el profund canvi sociocultural que afrontem i monitoritzar i retre comptes d'aquests punts de manera freqüent. En context d'emergència ambiental, la gestió de calamitat serà habitual. Està en mans de la societat, a través del govern i del Parlament, liderar la inajornable transició ecològica del país. Però serà imprescindible que els principals sectors econòmics i socials, energia, agroalimentari, turisme, indústria, banca, sindicats, etc., els facin costat, perquè d'ells en depèn alinear l'economia i l'ocupació amb els diagnòstics de la ciència. Com a persones dedicades a la ciència, és el nostre deure recalcar que ens apropem perillosament al punt de no retorn i denunciem les onades de desinformació que qüestionen la ciència mateixa com a font d'informació veraç. Per garantir l'estabilitat planetària, aquesta és una dècada clau, però comptem amb gran talent humà, capacitat tecnològica, institucions de recerca, innovació i capital social al servei del país. Aprofitem-ho. Mai 4 anys havien estat tan transcendents. Fins aquí aquesta declaració. I per acabar aquesta ponència, dues informacions recentíssimes. Ahir mateix, 19 de juny, Greenpeace va difondre una notícia segons la qual Catalunya figura entre la desena de comunitats autònomes que tenen plans climàtics menys ambiciosos que l'estatal. Segons un estudi propi de Greenpeace, 15 de les 17 comunitats autònomes tenen plans climàtics que no evitarien un escalfament superior a 1,5 graus entre aquestes 15 i a Catalunya, naturalment. I encara més recent, d'avui mateix, l'enquesta sobre el canvi climàtic més gran que s'ha fet mai i que ha presentat avui mateix el programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, el PNUD, elaborada conjuntament amb la Universitat d'Oxford, Geopol i el Govern del Regne Unit, revela el següent. El 80% de les persones de tot el món, és una enquesta mundial, volen que els seus governs prenguin mesures més enèrgiques i contundents per fer front a la crisi climàtica. El 72% vol una transició energètica ràpida per deixar de banda l'ús de combustibles fòssils. I el 86% dels enquestats volen que els països deixin de banda les disputes geopolítiques i treballen junts per fer front al canvi climàtic. Com a conclusió, voldria recordar allò que s'ha dit manta vegada, no sé si és veritat o no, però s'ha dit molt sovint, sobre la catàstrofe del Titanic. Sembla que mentre el vaixell s'anava enfonsant, l'orquestra seguia interpretant música lleugera. El nostre món s'està enfonsant degut al canvi climàtic. Cal deixar d'ignorar-ho i treballar decididament per salvar allò que es pugui. Gràcies.
Quedat una mica planxats, si veig la veritat. Si l'hem escoltat, que és el que hem fet, i que ho hem sentit unes quantes vegades, era per quedar planxats, és per quedar planxats, francament. Tenim 10 minuts per debatre, per fer debat o polèmica, emulant el que ha intentat una vegada i una altra la revista de Catalunya. Tant obrim el torn de preguntes al públic. Jo, doncs, trenco el ja. Perquè l'última cosa, no?, que ens han comentat en aquesta darrera comunicació, a mi em sembla que posa de manifest el que tantes altres vegades també s'ha fet notar, que és la necessitat de la política ben entesa. Ben entesa, hi ha moltes maneres d'entendre-la. Però una manera, em sembla que, no només desitjable, sinó necessària d'entendre l'acció política, és justament no fer el que ha fet el govern en allò en què vostè ens ha mencionat que es va trobar i que va haver de dimitir. Que es va convertir l'acció climàtica, la necessitat de fer-hi alguna cosa, el tractament de les polítiques del govern en relació amb el canvi climàtic, com un cas més de joc polític. M'explico. Per aconseguir influir o aconseguir algun rèdit en clau de tendència de vot. Que és tal com habitualment estan acostumant a funcionar i plantegen les coses als polítics. Això és nefast. En un cas que, com vostè ha fet notar, té bàsicament, els científics bé que ens ho diuen. És com aquesta santa casa, que sigui català i que no sigui català, no ho han de decidir les persones en un referèndum. Que sigui o si hi ha o no hi ha canvi climàtic, no ho han de decidir. Si hi ha una nova espècie o no hi ha una nova espècie, això no ho han de decidir les persones votant en cap mena d'eleccions. Ja, la manera d'entendre què sigui la política també en democràcia és un desgavell. És un desgavell en el qual a mi em sembla, i ara reprenc el fil una miqueta del simposi aquest, em sembla que, com que és un desgavell, i si s'ha de fer alguna cosa, allà on em sembla que es pot fer algun tipus de treball és en, si m'ho permeteu, en el treball conceptual. En el treball que acaba portant que pot ajudar a entendre la gent què és el que està passant. El concepte, el treball del concepte que deia Hegel. Per entendre la realitat necessites treballar el concepte. Les teories no van soles. Van amb un aparellatge, no?, conceptual que permet copsar millor o no. Tal com tendim a entendre la política, el que gairebé la gent espera és que hi hagi aquest tripijoc entre diferents institucions del que és la governança de la població a propòsit del canvi climàtic, no una acció de govern en política, en sentit, una acció política en majúscula per abordar això, que és el que s'hauria de fer tenint en compte els informes científics i el que caldria més enllà del que digui la gent. A mi em preocupen aquest tipus d'observacions que el mateix periodisme a vegades fomenta, de el 80% de la gent hi està d'acord, igual que en el cas de la llengua se'ns diu depèn de nosaltres salvar-la. És una bestiesa. Des del punt de vista del que és la justificació, em sembla que a mi més imperiós del que és l'acció política, és a dir, que coercitivament t'imposin alguna cosa, és que fins i tot tu estant-hi d'acord necessites que t'ho imposin. I amb els alumnes a vegades els dic, per què hi ha necessitat de coerció de les lleis? Per què les lleis han de ser coercitives? És perquè fins i tot si estàs d'acord se t'han d'imposar. No és que és coercitiva perquè hi haurà gent que no hi estarà d'acord i per tant... No, és que la llei és coercitiva, sobretot, i encara que hi estiguis d'acord. Ho ha de ser. La demostració és, ningú vol que li posin un abocador al costat de casa. Però l'existència del que és l'interès general, l'interès públic, més manifest és que si tu preguntes individualment a tothom si cal que hi hagi abocadors, tothom et dirà que sí. Ningú el vol al costat de casa, tothom accepta. 80% encara és baix, podríem dir un 95%. Tothom sap que s'ha de fer alguna acció política. Tothom està d'acord, individualment tothom està d'acord, però col·lectivament, i aquestes, diríem, dissonàncies, aquestes dissonàncies o aquests desequilibris entre el que és la racionalitat individual i la racionalitat col·lectiva, això és el que la política ben entesa ha de resoldre. I això no s'entén, entre altres coses, jo penso, perquè tendim a entendre. Hi ha un treball que es fa a diferents nivells, des del periodisme fins al treball d'idees, fins al que, del que sigui l'acció política i el que sigui la democràcia, que no hi ajuda. Disculpeu-me que va. No. Veieu que m'heu motivat? M'heu motivat i m'he allargat massa. No és una pregunta, és una reflexió propiciada per...
Jo m'apuntaré a la teva reflexió i també m'apunto a la teva reflexió i traspassaria la qüestió d'aquest any deliberant el com amb un altre exemple que jo he pogut considerar més a prop, que és la llei de drets culturals. Un any discutint a veure què. És a dir, per tant, allò d'anar fent. A mi quan em van explicar que era una llei que tenia 2 anys de transcurs, com és possible? Com és que el govern no té gent preparada per articular un projecte d'ell i que després vagi a les consultes que hagi d'anar i als dictàmens que hagi d'anar i que vagi al Parlament, que és on han de discutir? És a dir, però disfressant-ho d'una participació més que discutible, evidentment hem acabat la legislatura on el més calent és a l'aigüera, perquè no hem arribat ni a projecte de llei. Clar, o sigui, tu pots fer una meravella de llei de drets culturals teòrica, sense cap mena de fonament, barrejant peres amb pomes, que és el que tenim ara damunt de la taula, però és que, a més, o sigui, ni que no haguéssim anat a eleccions convocades sense haver estat previst, sense acabar la legislatura, tampoc hauria arribat a port. Tampoc hauria arribat a port. I s'ha perdut un temps preciós per no fer res. Aleshores, jo, això, aquesta actitud tan dilatòria, aquestes legislatures de no retorn que tu dius, que tens tota la raó, jo ho atribueixo, i perdoneu que canvi esplai així també com tu, a dues grans mancances. Que, a més, ja em sembla que són un perill per a la nostra societat. Una, la manca de projecte, no n'hi ha. I dos, la manca de responsabilitat. És a dir, sobretot de responsabilitat. Perquè si hi hagués sentit de responsabilitat pública, que la política, entre altres coses, és això, doncs no hauríem arribat a aquesta manca de projecte i amb el tema de l'emergència climàtica i, encara que sigui una qüestió menor, si voleu, en el tema dels drets culturals, en tots els seus vessants i aspectes. I estem igual que fa 4 anys, i estem igual que fa 8 anys. Aleshores, clar, la ciutadania sí, se'ns convoquen avui a votar cada quan toca, a més ho fem. Però ells es poden permetre el luxe de dir, sí, doncs ara no em ve de gust i ara doncs estarem 3 mesos més de mans creuades a veure què passa si ens posem d'acord o no ens posem d'acord. És un problema molt personal, i disculpeu, però és clar, és a dir, i mentrestant què? Qui prendrà decisions? O direm fent com si no haguéssim tingut eleccions, d'altra banda? Vaja, a mi la situació em té molt perplexa com a ciutadana i com a persona que treballa en l'àmbit cultural de la manera més modesta possible, no? Però és clar, com a ciutadana amb el tema del canvi climàtic, a mi és que em esborrona. És a dir, perquè això sí que ens afecta a tots els nivells, cultural inclòs, esclar. És a dir, bé, acabo l'espitx, perquè, mira, m'has inspirat.
Dos aclariments, que no sé si són necessaris o no, que no sembli que atacava el govern actual. Els governs de la Generalitat, amb l'excepció, curiosament, del primer govern Pujol que va crear el Departament de Medi Ambient, s'han ocupat molt poc del medi ambient. Primera cosa. I segona, jo crec que aquesta situació que tu esmentaves, com la que jo deia, de preparar la consulta, jo crec que demostra una manca terrible o una por de ser molta acusats de dictadors. No? Aviam, deixem que el poble opini, però clar, que no sigui cas que se'n vagi per un cantó o per un altre, per tant, preparem molt bé la consulta, home, però és que tenim, se'ns estan menjant les rates al gra i estem pensant si posem el gat o un mata-rates químic o si, bueno, doncs, aviam, el primer és, com sigui, que les rates no es mengin el gra. Jo crec que això és, vaja, per un cantó pot ser molt democràtic, però per un altre és ineficaç, totalment. En aquest cas, els altres els conec menys, no? Però en aquest cas concret del medi ambient és un desastre.
1, 2, 3...
4.
Sí. Jo quan acabin també vull tornar.
Sí, però haurem d'anar tancant després,
Però no...
Sí. Hi ha moltes paraules, no sé si...
Ha començat la Lluïsa, em sembla.
Lluïsa havia demanat la paraula,
Aquí. Gràcies. gràcies. Us anava sentint i pensava, esclar, és que qualsevol tema que toquem ens trobem amb el mateix. És a dir, jo només volia comentar una cosa tan, que ha aixecat una altra guspira, com és la desaparició de les lectures obligatòries a les PAU, de dues lectures merdosetes que a més les preguntes eren si quan entrava començava les aigües encantades el tal, el Vergés o l'altre es trobava sola o no estava sola la protagonista, i em diràs quina gran pregunta, no? I això ha aixecat una guspira quan fa 30 anys que anem cap camí del Pedregar. És a dir, que el que estàs explicant tu i el que estava explicant ara la Vinyet és que ens hi trobem, jo diria, en tots els punts bàsics del que dèiem de tenir un projecte no de país, de planeta i evidentment humanístic. No? I esclar, això xoca encara més quan al llarg d'aquests dos dies hem anat veient com fa un temps, potser equivocat, però hi havia un projecte i alguns anaven en una direcció, alguns almenys anaven en una direcció, que va acabar amb una guerra, però bueno.
Josep Maria, em sembla.
A veure, molt breu i ni tan sols arriba a preguntes sobre la intervenció d'en Vinyet Panyella. M'ha convençut molt, trobo que és un plantejament molt clar el que has fet, precisament per això, perquè ha estat molt clar i molt enriquidor, m'han suggerit moltes coses que voldria només apuntar ara per saber si les comparteixes o no. Una sobre Rovira i Virgili i l'altra sobre la mateixa revista. Jo penso que tots estem d'acord que Rovira i Virgili va ser un gran polític, un gran historiador, un gran periodista. El que penso que s'ha destacat poc de Rovira i Virgili és que va ser un gran promotor cultural. I aquesta és la raó que ens porta aquí, l'haver creat, fundat la revista de Catalunya. Estava pensant, mentre tu parlaves, que només amb els anys de la dictadura Rovira i Virgili engega l'anuari dels catalans, la revista de Catalunya, sí. La revista O, quan està exiliant uns mesos a França, la revista infantil Jordi i el diari La Nau. Només amb els anys de la dictadura, vull dir, amb 5 o 6 anys, i si tirem uns pocs anys enrere, la revista de Catalunya de l'any 1912-1913. Vull dir que, per tant, com a promotor cultural, penso que és un aspecte que cal també ressaltar de Rovira i Virgili. Això sobre el personatge. Sobre la revista, m'ha semblat extraordinari tot el que has plantejat. El que passa és que jo em dedico a la història i, per tant, com a historiador, me la miro des d'una altra perspectiva. Jo penso que en Rovira i Virgili, en tota aquesta activitat de promotor cultural i també com a fundador de la revista Catalunya, el que va intentar fer va ser utilitzar la cultura, permeteu-me l'expressió, com a arma de combat. Estava en plena dictadura de Primo de Rivera. A veure, només obrir la revista de Catalunya, el primer número, la primera pàgina és l'esperit bel·licós dels catalans.
Sí.
No calia cap altra declaració, jo diria, de principis. No? Per tant, en aquest aspecte, jo diria que és important aquest esperit de combat que Rovira i Virgili considera que pot tenir la cultura. La cultura i el paper dels intel·lectuals en la seva època, que és un altre aspecte que és molt important. Un aspecte que Rovira i Virgili teoritzen els editorials de la publicitat de l'any 25-26 i porta a la pràctica tirant endavant la revista de Catalunya. No? Per tant, diríem amb això es complementa. Bé, no només era això, no? Vull dir, i també apuntar una mica l'enorme intuïció que té Rovira i Virgili quan escapçada la Mancomunitat des de la iniciativa privada fa, també perdoneu-me l'expressió per entendre'ns, una mena de paper subsidiari del que pretenia fer la Mancomunitat. La Mancomunitat havia polititzat, catalanitzat, alfabetitzat la població de Catalunya, ara la Mancomunitat queda primer prostituïda i després eliminada, i Rovira i Virgili en la revista Catalunya i amb la Nau i totes les altres publicacions una mica procura fer aquest paper subsidiari amb la tasca intel·lectual. Només és això.
Bueno, primer recollim, si li sembla, i després responem. Normalment
vale.
Recollim si hi ha alguna intervenció més.
Tornant una mica al l'aspecte que tocàvem abans relatiu a la qüestió del canvi climàtic i de la lluita contra ell, A mi una mica la reflexió que em suscita aquesta frustració que expressàveu és una mica el fet de que crec que a la gent i en general quan s'ha parlat d'aquest tema s'ha parlat molt del quins, de quins eren els objectius, quin era, què és el que pot passar, el que pot succeir, inclús potser el que s'ha de fer, del que s'ha parlat molt poquet és dels costos que implica, de la reconversió necessària que això suposa i de com es distribueixen aquests costos. I aquí ha sorgit, per exemple, i crec que tenim ara mateix doncs, unes evidències òbvies a la vista de les darreres eleccions europees i de tots els moviments que s'estan produint en el conjunt dels països, diguem-ne, occidentals, com a mínim, de tota una sèrie de corrents ideològiques que, entre altres coses, un dels elements principals que conformen el seu ideari és precisament el negacionisme i el rebuig a tot el que significa que la repercussió d'aquests costos sobre un determinat sector de la població, no menys preables. Per exemple, tenim, i és del domini públic, per exemple, doncs, que el cas de la revolta de les ermites vermelles, de les Ermites Vermelles, doncs, evidentment va tenir el seu origen amb uns problemes fiscals per intentar per taxar els combustibles fòssils. En definitiva, vull dir que, aviam, crec que també hauríem de contemplar alternatives a tot això, perquè és que el problema el tenim a nivell social, també. O sigui, les enquestes no diuen tota la veritat. Hi ha part de la veritat que les enquestes no la revelen i que la tenim aquí davant i que se'ns està plantejant cada dia. Bueno, només és això, perdó.
Hi ha alguna altra?
Una aportació molt breu amb el que has presentat, Vinyet. Hi ha un element molt interessant que és explicar aquest context de la revista de Catalunya amb l'Europa d'entreguerres, no? I aquest paral·lelisme, que segurament Rovira i Virgili té en compte, d'altres revistes a nivell alemanyes, franceses, com un referent en un moment doncs, d'aquest retorn una mica de la tradició. Possiblement això explicaria que aquí Joan Sachs doncs, tingui una extensió molt gran a la revista i un pes molt, molt gros en aquest sentit d'anar contra l'avantguarda, no? I defensar la tradició i el que és el bon artesà, i etcètera, etcètera, i aquest concepte de realisme. No? Però aquí també hi entra el fet de recuperar el patrimoni, aquests orígens també, sobretot en aquest moment medieval, no? De demostrar l'existència d'una escultura preromànica, no? I després també és un moment que s'està vestint un país i també, com ha dit aquest senyor fa un moment aquí darrere, era una eina de defensa de la cultura catalana, sense cap mena de dubte, no? Perquè evidentment tenen aquesta visió de Catalunya, per exemple, un dels comentaris que es fa del llibre del Joan Sachs de l'escultura catalana diu que agafa València, agafa les Illes Balears, o sigui, aquest concepte de Catalunya plena, no? De països catalans, no? O sigui, que és una manifestació de país constant per totes les pàgines, no?
Jo només volia dir que, esclar, no puc estar més d'acord amb en Joan Domènec Ros amb el que ha dit, però enllaço el que ha dit amb una cosa la Vinyet Penyella. I és que hi ha coses que són coercitives o es fan o no es faran. Aquí tots temíem que quan prohibissin fumar la gent no compliria i què ha passat? Hi ha hagut mesures coercitives i tothom doncs, ho ha deixat. Jo crec que aquí el que passa és que no hi ha prou valentia per part dels polítics. Falta valentia per prendre decisions. Decisions que seran, evidentment, impopulars per una part de la població. Però és que si no és així, és que no ens en sortirem. Fa dos dies era jo a València, amb una tesi doctoral i després de la tesi vam anar a dinar, hi havia cinc persones de l'institut, l'únic del Principat era jo, els altres eren valencians, evidentment doncs, estan, com podeu imaginar, absolutament tocats. I jo els hi preguntava, però com és que la gent vota en aquesta? Perquè el que us estan imposant ho ha votat la gent. Van dir que la gent està contenta. La gent està contenta. Jo vaig quedar paradíssim. Diu, perquè aquí havien prohibit circular pel centre de València els cotxes i ara ja poden tornar a circular. I com això, diu, una pila de coses. Bueno, vull dir, és que i els populismes van així i comencen així i tots van començar així. No recordem Alemanya o recordem Itàlia, no? Com va anar la cosa. No, un altre conte que no és una pregunta, sinó una pura constatació o una cosa que m'agradaria que algú pogués estudiar bé. A mi, de la revista Catalunya, hi ha un segment de persones que tenen una edat determinada, però hi ha una quantitat de gent jove que comença a la revista de Catalunya i que després seran personatges, diguem-ne, importants del nostre panorama cultural, que potser que ho miréssim, eh? Com comencen, com la revista de Catalunya, a més, és la plataforma de llançament d'una gran quantitat de gent jove. Quina edat tenen aquesta gent? 22, 23 anys, la majoria dels que intervenen. Bueno, no vull dir res més.
Jo crec que s'ha parlat a propòsit de la situació general, política, envers el canvi climàtic. Jo crec que la força dels lobbies, del que sigui, abans eren dels lobbies tabaquers, ara deuen ser dels lobbies del petroli, és fortíssima. Només dues indicacions. Aquests dies comencen a sortir algunes notícies que diuen que això del cotxe elèctric no va tan bé com semblava. I algú aconsella no et compris un cotxe elèctric, els altres encara duraran molt de temps, no? Això per un cantó. I un altre, que en el seu moment va passar desapercebut, no sé si ara és més conegut o no, un dels grans negacionistes va ser el president Trump. Bueno, inclús va prohibir als científics americans que parlessin de canvi climàtic. No? Però en un cert moment va voler comprar Greenlàndia a Dinamarca. Per quina raó? Perquè la fusió dels gels està deixant tota una sèrie de terreny lliure i de recursos miners, etc. Clar, no hi ha canvi climàtic, però es fonen els gels, per tant vull comprar Greenlàndia. Com lliga això? Bueno, és un cara dura impressionant, no? Una cosa és de cara a la galeria, el que sigui, i després...
Començaré per el tema i acabarem la revista de Catalunya. Els grans temes del moment, canvi climàtic, sobretot, no? Que jo crec que és el més greu i que afecta el planeta sencer. Bueno, res no és igual a la història, i aquí hi ha historiadors que ho poden subratllar, però sí que hi ha situacions d'emergències. També hi havia situacions d'emergència social, per exemple, a l'Europa dels anys 30, en aquest període entre guerres, que van acabar com van amagar, van acabar com van acabar. I en aquest punt, diguem-ne, el creixement del populisme és un fenomen, diguem-ne, que a mi em fa pensar molt també en el que succeeix en aquests moments a Europa. Perquè no hi ha la capacitat, ja no per manca de projecte i responsabilitat, sinó no hi ha la capacitat de reconèixer on són els problemes. I si no hi ha capacitat de reconèixer on són els problemes, malament hi trobarem solucions. Canvi climàtic i digue-li el que vulguis, el problema social, tant és. Però la metxa del populisme, que és una metxa doncs, que es va encenent i es va estenent entre 1900, abans de la República de Weimar, per dir-ho, tant a França com a Alemanya, com a Itàlia, com a conseqüència de la Gran Guerra, a més, doncs és una situació que acaba encenent tota Europa després de la nostra Guerra Civil. El populisme és un perill, però és un perill quan la població no està educada, quan no hi ha pensament crític, quan creix l'absolutisme i quan emergeix el totalitarisme. I això, jo tampoc vull ser apocalíptica, però vull dir, hi ha paral·lels que són, si més no, inquietants quan t'hi poses a pensar en termes històrics. Això d'una banda. D'altra banda, els temes que tenim pendents, que comentava la Lluïsa Julià, és que estem educant o s'estan educant perfectes analfabets. Perfectes analfabets. I fa 30 anys que dura, com tu has dit molt bé. Jo això ho vaig constatar, i perdoni l'anècdota, l'any Ramon Casas, quan vam tenir l'exposició Ramon Casas als Museus de Sitges, vaig fer uns tips de fer visites guiades, que a més em va encantar, perquè trobes molts públics i molt... Bueno, una de les coses que em va literalment aixafar més va ser veure que per explicar, per dir Ramon Casas és modernista, parlant amb grups d'estudiants, vull dir, gent de batxillerat, no sabien què era el modernisme. Serà de família i alguna cosa els hi sonava, però aquesta gent mai havien vist història de l'art. Si no saben què és el modernisme, malament reconeixeran, no sé, el Partenó o qualsevol altra cosa, és a dir, això a França no passa. França coneixen els seus classes, coneixen la seva història, amb les crisis que vulgueu, però el substrat educatiu de França en aquest moment dona 400 voltes encara a l'espanyol i, òbviament, al català. I aquí, s'ha deixat davant del coneixement i s'ha bescanviat per jo no sé què, per tecnocràcia, per pantalles, per ordinadors, per tonteria de xarxes socials i perquè la canalla queda enganxada amb una mena de sistema que no els aporta absolutament res i que els fa dubtar de tot i n'hi ha fonaments de coneixement. Bé, és una reflexió que m'he fet moltes vegades, però en els últims anys encara me l'he feta més arran d'altres hàbits que em toca freqüentar. Però estem educant o han estat educant analfabets. És a dir, i això ho pagarem molt car, perquè després ningú podrà reconèixer el valor del patrimoni, ningú podrà reconèixer el valor... O sigui, el sistema de valors on se sustenta una civilització que són totals, que són eclèctics, que són plurals i que hi ha de tot, no es podrà reconèixer perquè no s'ha estat educat en determinats fonaments. I això penso que com a societat és tan preocupant com el canvi climàtic, perquè una cosa també porta a l'altra. Per exemple, la pressió dels lobbies. Per exemple, la força del negacionisme. És a dir, si no hi ha pensament crític, quan tens el negacionisme que et nega la capacitat de les vacunes o el canvi climàtic, doncs, esclar, ja tiraries el barret al foc. Jo estic viva perquè de petita em van vacunar. Així de clar, si no, jo no hi fora. I com jo, molta altra canalla. És a dir, no pots negar l'evidència. No pots negar l'evidència. I aquesta força per negar l'evidència, unida a determinades, no vull parlar de conspiracions, però pressions dels diferents sectors, poden ser econòmics o no, és a dir, perquè ja no saps on està realment el poder econòmic, però et porten a situacions que poden ser catastròfiques socialment. També en època d'entreguerres també teníem aquests panorames a escala més petita. És a dir, estic pensant en tota la política de dessecació de les maresmes a les vores dels rius perquè hi havia el problema dels mosquits. I en base d'aquí es va desertitzar tot un seguit de terrenys de la Mediterrània Nord, que és la zona que jo conec més, és a dir, segurament n'hi ha més, Però, esclar, allà avui dia t'ho trobes. Avui dia t'ho trobes. Els deltes de molts dels rius estaven dessecats i això va comportar doncs, un enrariment de la terra que encara dura avui dia. I pel que fa a la intervenció d'en Josep Maria Roig, evidentment, Rovira i Virgili és un gran promotor cultural. Vull dir, ho és, no tant per vocació com per necessitat. I realment la trajectòria de la revista de Catalunya respecte a la història del país és molt paral·lela en el sentit de que els plantejaments de Rovira i Virgili el 24 són uns i el 30 ja són uns altres. Això no vull dir que hagués deixat la revista per aquests plantejaments, perquè evidentment va ser un tema econòmic que peta dues vegades, el 29 i el 31. Però, en tot cas, els contextos van canviar ràpidament, però el context de la dictadura va afectar molt i moltíssim la vida cultural en el sentit de que són anys en què no només la revista de Catalunya, es funden els nostres clàssics, es funden l'editorial Barcino, que ara anem fent centenaris d'aquest tipus. Per tant, hi ha una reacció cultural important per part de molts sectors del país, l'acadèmica inclosa també, és a dir, l'acadèmica que no havia participat de ple en la política de Prat de la Riba s'enganxa, diguéssim, a la reacció cultural del país als anys de la dictadura, perquè hi ha passat una generació, i el panorama realment és molt ric i molt creatiu. L'adveniment de la República, amb, diguéssim, tot el capgirament polític, també fa que es perdin alguns llençols en aquesta nova bugada. Però, en tot cas, el que queda és el que queda. El que queda és un substrat molt important. I jo crec que Rovira i Virgili, diguem-ne, es posa a l'abric de promotor cultural, però ell, en el fons, jo crec que és un polític nat, que passa que les circumstàncies de la vida del país no li aporten les possibilitats de reeixir com a polític. Jo, de fet, ho dic entre cometes, perquè no he estudiat gens a fons, ho dic molt sincerament, la figura de Rovira i Virgili. Però sí que penso que és important, d'una banda, això, i d'altre un tema que ja he esmentat molt suaument, que és la crisi de la Mancomunitat. La Mancomunitat també fa fallida, a nivell intern, sobretot, no només per la fuga de l'Ors, sinó perquè Mort Prat de la Riba, a més d'haver-hi una confrontació, diguem-ne, pel que és la lluita pel poder, que això doncs passa en totes les estructures polítiques, hi ha també unes qüestions de concepte. Hi ha unes qüestions de concepte que fan doncs, que el que Prat havia deixat lligat i ben lligat, això va continuar, com ara les biblioteques, per exemple, la Biblioteca de Catalunya, els Estudis Catalans, uns bàsics, però altres no van arribar a port perquè Prat encara no havia tingut temps d'acabar-ho de configurar, algunes altres estructures, i evidentment la situació de tensions internes, sobretot, i el malestar social que hi havia, van impedir que aquesta segona etapa de la Mancomunitat, del 17 al 24, fins que queda abolida totalment, en sigui una etapa on cada vegada es vagin perdent més llençols a les bugades. I aquesta és una crisi interna del catalanisme que té els seus fruits també en el món de la cultura. Almenys jo faig aquesta lectura. En el moment en què tot plegat se'n va en orris i s'aboleix la Mancomunitat, llavors sí, llavors anem-hi, no? Llavors surten un seguit d'energies i un seguit de persones doncs que, o sigui, com l'au fènix, reneixen de les cendres i passen a un panorama de configuració nova i de cara al futur. Res del que es fa a l'època d'entreguerres té vocació de recuperar el passat, sinó que té vocació de projectar-se cap al futur, tot el que he esmentat fins ara, tot. I això fa que després, als anys de la República, aquest tot es recuperi i es potenciï les mesures que bonament es puguin, però no parteix de zero, la República sempre ho hem dit. Parteix del que hi havia abans i del que la dictadura d'en Primo de Rivera no es va arribar a carregar del tot. No sé, és una etapa molt interessant. Jo crec que els contextos d'en Rovira i Virgili i d'en Ferran Soldevila i d'en Foix tenen una divisòria molt clara, que és l'arribada a una certa normalització cultural en l'època de la República. Però això ja serien figues d'un altre paner i ara tampoc no vull tornar aquí, ho faré d'acord amb el nombre de fulls que pugui redactar definitivament, i si no amb una nota. Però sí que és una etapa que jo crec que és molt apassionant i que és molt, molt exemplar. És a dir, la història també serveix per fer reflexionar. Almenys crec que en molt bona part tenim l'obligació de reflexionar a partir del que entenem que ha succeït i, en els casos que ara comentàvem, doncs, intentar veure-hi els paral·lelismes amb la nostra actualitat que existeixen i ser prou valents doncs, per fer com ells, no? Que és doncs, tirar endavant, no hi ha altra alternativa. Almenys personalment ho veig així. I per això un simposi que tingui uns debats que ens permetin anar del canvi climàtic a la dictadura Primo de Rivera són fantàstics, no, perquè ens permeten fer tot aquest tipus de reflexions. Almenys a mi ho satisfà molt.
Molt bé. Doncs, una breu intervenció. Sí.
Un apunt sobre el que ha dit Pinyer, sobre l'actualitat, sobre l'analfabetisme a l'escola, i és ben cert, només ho identifico. Els mestres i professors han quedat amb una cultura molt limitada, molt especialitzada, molt aïllada. Les administracions, la catalana, l'espanyola i en general, han volgut cobrir-ho amb allò del currículum, que cada dia pesa més, que cada dia és més gran. I els professors i mestres diuen, què s'ha de fer? Això no pot ser, perquè no es pot encomanar la cultura. Haver agafat el concepte de currículum, de Diu i Kilpatri, no? El currículum era l'itinerari que havia de fer l'alumne d'aquest barri o d'aquell altre o d'aquest altre entorn amb un pla d'estudis. L'administració només ha de fer el pla d'estudis, que és un marc. I ara s'ha caigut amb això, però no és Catalunya, no és Espanya. Són les proves PISA i és l'OCDE. Mana el desenvolupament econòmic. La UNESCO ha quedat a segon terme. La UNESCO, que és ciència, educació i cultura, s'intenta recuperar, però s'ha imposat des de l'any 2000 l'OSBE, les proves PISA, el PIRS, tot això. I això de les competències és buscar la part tècnica. La dimensió cultural es perd del tot. No, i aquest és un dels problemes. Per això, durant aquests dies, disfruto veient aquest període, que es deu anys que has plantejat Vinyet, de cultura i tal, i em pregunto, aviam si encara en l'actualitat, Lluïsa, amb la revista de Catalunya podem dir al departament, escolta, primer, asseguri que estigui a tots els centres i tot professor que vulgui a la revista li paga vostè la subscripció, no faci currículum, perquè l'han de fer els docents, però en canvi han de tenir cultura. Més vol dir que es preocupés de que els docents tinguin cultura.
Molt bé. Molt bé. Molt bé. Si us sembla, amb aquesta gran... diria que intervenció que l'hauríem pogut fer drets tots i quedar-nos, tanquem aquesta ronda de comunicacions i prego, sisplau, el senyor Pinyoli i Julià, que pugeu, que faríem la cloenda del simposi.